molt bona tarda. Donem inici al ple ordinari corresponent al mes de febrer i ho fem primer de tot excusant l'assistència del regidor Carles Carlà. El primer punt de l'ordre del dia és aprovació d'actes anteriors. El senyor secretari ens ha fet arribar l'acte corresponent al 3 de desembre. Hi ha alguna qüestió que es vulgui comentar en relació a l'acte? Sí, senyor Ballosera, Partit Popular.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, no sé si és només que em passa a mi, però jo ara, en aquests moments, me falten 6 actes. I aquesta que posa en l'acte que s'ha enviat avui, avui hem rebut aquesta el 3 de desembre, posa que en aquest ple es van aprovar les actes del 9 d'abril del 2018 i de 5 de novembre del 2018. La del 9 d'abril del 2018 jo no la tinc. Sembla que l'altre ple van comentar aquesta, que no la tenia, no sé si aquesta o alguna d'altres. Bueno, l'altre ple van comentar alguna cosa de que no la tenia. I la del 6 de novembre del 2018, pues, tampoc la tinc. Amb la particularitat que potser hi ha un error en aquí, no? Perquè pel que fa a l'acte del 9 d'abril del 2018, l'únic que tinc jo és un correu electrònic del 7 de maig en el qual diu que s'envia la preacta. O sigui, tinc una preacta, però no tinc l'acta. Bueno, resumint, a mi concretament a nosaltres ens falten 6 actes. 5 de març, 9 d'abril, 7 de maig, 11 de juny, 17 de setembre, 5 de novembre i del 3 de desembre, que és aquesta que ens ha arribat ara.
El 3 de desembre l'ha pogut revisar? Està conforme?
Sí, és correcte, sí.
És correcte. Doncs,
en tot cas, enviat avui és correcte.
En tot cas, el que faríem és sometre a aprovació aquest acte del 3 de desembre.
El que passa és que aquest acte del 3 de desembre parla de que s'aproven actes del 9 d'abril i del 5 de novembre, que jo no vaig poder-los aprovar perquè no els tenia.
Doncs fem una cosa, senyor secretari. Eliminem aquest paràgraf que diu que en aquesta l'acte que en el ple del 3...
No sé què quan acabi la sessió i passi, perquè és que si queda traspassat
tothom,
o els
altres no els valten. Però en el ple del 3 de desembre es van aprovar aquestes actes? No, però no estem parlant de si va arribar o no, estem parlant de si el ple es va aprovar, perquè és el que figura l'acte. Si tenim la certesa que va ser així, en tot cas tindrà la possibilitat de fer una esmena més endavant.
Us atenen la resta de regidors?
D'acord. I sometem l'acte d'aprovació.
És que falten 6.
Independentment d'això, parlem de l'acte del 3 de desembre, traurem aquest paràgraf, el que pugui ser, i hi ha algun inconvenient a aprovar aquest acte? No, per tant, la donaríem per aprovada. Passem al punt següent. Donar compte dels decrets d'alcaldia. Ho fem cada ple. Ho fem per àrea, per matèria. Teniu tots la relació. Per àrea, l'àrea de gestió tributària en matèria de liquidacions hi ha un total de 24 decrets, del 229 al 240, al 251. L'àrea de recaptació hi ha 7. En matèria d'anul·lació de rebuts hi ha 7 decrets, del 252 al 258, i finalment l'àrea de recursos humans hi ha 4, en matèria de personal, 4 decrets, del 259 al 262. Algun aclariment pel que fa als decrets? No, doncs passaríem al punt següent, al punt número 3, donar compte de les activitats d'alcaldia. També fem habitualment, de ple a ple, allò més rellevant que en el que l'alcaldia ja ha participat i que tenim la relació aquí de forma breu. Doncs ho faré un comentari. En aquest cas és el 10 de desembre fins al dia d'avui. Concretament el dia 11 de desembre, una reunió al Consorci de la Costa Brava a Girona. El dijous 13 de desembre, perdoneu, el divendres 14 de desembre, una reunió amb l'alcalde de Sant Pere pel tema de les badies més velles del món. El dilluns 17 a Figueres, junta al patronat de la Fundació Salut Empordà. El mateix dia, inauguració de la cuina de Nadal. El dimecres 19 a Girona, reunió amb els serveis territorials d'urbanisme. El dia 20, al cap de l'escala, una reunió amb els directius i el personal del centre d'atenció primària. El mateix dia, recepció a l'Ajuntament, el jugador de futbol Valeri Fernández. El divendres 21, a l'Alfolí, presentació del llibre dels pescadors. El dissabte 22, a la sala polivalent, representació dels pastorets, assistència i la representació. El dimecres 25-26 a l'Ajuntament, benvinguda als nadons nascuts el 2018. El dijous 27 a la residència Els Pins, una visita de Nadal a la residència i als residents. el divendres 28 a l'Ajuntament, exposició dels artistes escalencs. També el mateix dia amb els amics de la UNESCO de Girona, una trobada de 5 claus. I el mateix dia també presentació del llibre Gitanos de França a l'Alfolí. El diumenge, perdoneu, ara ja seria el mes de gener, el dissabte dia 5 els actes de l'arribada dels Reis Mags, el diumenge 13 presentació dels equips infantils del Futbol Club L'Escala, dimecres 16 presentació també a l'Ajuntament de la Cursa de la Dona, dijous 17 a la Diputació reunió de premsa, de roda de premsa per presentar el simposi de Poble Ciutat amb el president de la Diputació, el divendres 18 assistència, participació a l'acte Martí Rauret, el 80 aniversari del bombardeig a l'Escala, el mateix dia, no, perdoneu, el dissabte 19, Consell de Cultura i Patrimoni, el divendres 23 a Girona amb el regidor, reunió amb els serveis territorials d'urbanisme per parlar del pla director del sòl no urbanitzable, el mateix dia presentació del pla d'accessibilitat a l'Ajuntament, el divendres 25 a l'Alfolí, exposició i presentació del llibre del cementiri mariner, el mateix dia al Museu de l'Anxova de la Sal, Festa de l'Esport, el dia 26 també l'endemà, per tant, inauguració de l'escultura i de la restauració del cementiri mariner. I finalment, el divendres dia 21, al Museu de l'Anxova de la Sal també assistència al simposi, segon simposi que va portar per títol de Poble a Ciutat, i el mateix dia inauguració del MARAM amb el director general de Pesca. Aquestes són les activitats d'alcaldia més rellevants des del ple de desembre fins al dia d'avui i n'hem donat compte. Passem al punt següent, que és el punt número 4, donar compliment del previst al Reial Decret Llei 24/2018 pel que fa a l'increment previst de les retribucions dels empleats públics. Senyora Mariona Muñoz.
Hola, bona nit. El Reial Decret 24/2018, el de 21 de desembre, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 27 de desembre del 2018, en el seu article 3.2 aprova que les retribucions del personal públic podran experimentar un augment d'un 2,25% respecte de les vigents a dia 31 de desembre de 2018. L'Ajuntament de l'Escala i els seus organismes autònoms estan dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial Decret. Aquest increment té els seus efectes jurídics des de dia 1 de gener de 2018 respecte a les retribucions bàsiques com les complementàries. Després que 15 de gener aquest Ajuntament negocia amb els representants dels treballadors l'augment de les retribucions en un 2,25%, com que l'òrgan competent per aprovar aquest increment és el ple de la corporació, el que es proposa és incrementar en un 2,25% els imports del complement específic, complements de dedicació, prolongació de jornada, productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris respecte dels imports vigents a 31 de desembre de 2018. Els imports dels conceptes salarials de sou, nivell de destí, triennis del personal de l'Ajuntament de l'Escala, tant en còmput mensual com en les dues pagues extraordinàries de juny i desembre, seran els previstos al decret legislatiu esmentat i ordenar la publicació de la relació de llocs de treball actualitzada al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Moltes gràcies. Algú comentari pel que fa a aquest punt? O intervenció no? Doncs ho aprovaríem per unanimitat. Passem al punt següent, que és el punt número 5, modificació de crèdit per educar les consignacions pressupostàries del capítol 1 de personal, el que estableix aquest Real Decret Llei de 24/2018 de 21 de desembre. Per tant, és un punt que està relacionat directament amb l'anterior i el que es tracta és de trobar finançament per efectuar aquest increment del 2,25 que pertoca d'acord amb la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Quan vam aprovar el pressupost el novembre passat coneixíem de l'existència d'aquesta intenció per part del legislatiu i quan hem tingut la concreció a partir d'aquesta aprovació de la Llei General de Pressupostos de l'Estat, doncs ha nascut l'obligació. En ocasions anteriors, en algun any anterior, ho havíem fet a través del fons de contingència, havíem previst una bossa de diners per finançar un increment de salaris, de retribucions, i en aquest cas ho vam fer-ho dins del mateix capítol 1 i, per tant, veureu que la proposta fa referència a una modificació de crèdit de l'Ajuntament i de la resta dels organismes autònoms. En el cas de l'Ajuntament, la quantitat són 194.652,02. Veureu que es suplementen crèdits i a partir de crèdits i el que fem és finançar-los a partir de suplements i crèdits extraordinaris, per la mateixa quantitat, 194.652,02. Pel que fa al Patronat Municipal d'Esports, la quantitat és molt menor, 6.330, l'IME 7.601, l'ADET 6.296, Patronat de Mitjans de Comunicació 1.918. Aquesta és la total de la modificació. Habitualment donem la possibilitat de que es votin per separat i els posicionaments també siguin per separats. En aquest cas entenc que no té sentit. Estem parlant d'una modificació de crèdit que fa, doncs, que agafa tots els patronats i el mateix ajuntament, i el motiu és el que s'ha explicat. Per tant, si hi ha algun inconvenient en aquest punt, en fer-ho conjuntament, sí, no hi ha cap inconvenient. Per
tant, simplement una precisió. A la primera, proposta de modificació de crèdit, evidentment l'aprovarem, eh? Queda clar que és per adaptar les retribucions, però veiem que hi ha una baixa de 25.000 euros pel concepte d'estudis i treballs econòmics, i siguent una quantitat relativament important per fer estudis i treballs econòmics, ens agradaria saber quins estudis i treballs econòmics es deixen de fer, o si estava previst fer-ne algun que no es farà. Gràcies.
Hi ha alguna intervenció més? Sí, senyor Vall-llosera, Partit Popular.
Sí, bé, nosaltres amb aquesta línia del company, de fet ho trobem correcte, això només és l'aplicació d'aquest decret que obliga a augmentar el 2,25% el salari. Ha fet vostè una bona previsió d'increment de pressupost, guardant unes partides per en previsió de que aquest decret obligués a fer això que estem fent avui, però ja precisament el que deia el company, torno del començament, aquests estudis i treballs d'economia se ceden a zero, i llavors aquest lloguer d'equipament informàtic, de fet és una minoració de 10.000 euros, això es va preveure una mica a l'alça o són quantitats que són aproximades? Com les retribucions aquestes al personal laboral fix, complements específics tècnics, que són quantitats també una mica importants, 60.000 euros, 68.000. Hi ha previst fer una altra modificació de crèdit més endavant per suplir aquestes mancances que hi haurà de dèficit en el pressupost d'aquestes partides, o ja quedarem una mica saldats encara que s'atreguin aquestes quantitats?
Hi ha algun altre comentari? Doncs no aniríem la paraula a la senyora interventora, a veure si ens pot aclarir exactament a què es deu aquesta modificació i el perquè d'aquestes partides que et toques.
Bona nit. Bé, en primer lloc, pel que fa a la modificació d'estudis i treballs, serveis econòmics de 25.000 euros, és un error que es va cometre, diguéssim, de preveure una gratificació pels serveis precisament meus, de serveis d'intervenció, i es va preveure en el capítol 2, quan aquest servei s'ha de preveure en el capítol 1. Per tant, l'únic que es fa és deixar a zero aquesta partida i suplementar el capítol 1. Val? És una gratificació per venir a fer d'interventora en l'Ajuntament de l'Escala, no percebo cap altre salari, per tant, doncs, es traspassa del capítol 2 al capítol 1. Capítol 2 seria si jo vingués amb una contractació menor o una contractació major, però jo sóc funcionària d'habilitació nacional, presto serveis a una altra entitat i, per tant, he pres possessió com a interventora acumulada en l'Ajuntament de l'Escala des de l'1 de gener, per tant, les retribucions se m'han de pagar pel capítol 1. No pel capítol 2. Això pel que fa a la primera apreciació. La de vostè, si em vol recordar, si us plau.
Sí, hi ha les dues partides, retribució personal de l'Apix, 100 €, que redueix a 60 €, complement específic sobre estèndics, són les dues partides de 60, i la partida de l'Apix, i equipament informàtic, hi ha previst una partida de 60 €, i la partida de 60 €. Ho veig, ara,
sí, perquè no s'ha de pagar aquestes gratificacions pel capítol 2, sinó pel capítol 1. Es paguen igualment, però pel capítol 1 es transfereix al capítol 1, aquests 25.000.
Tenim una previsió de 25.000 euros que es pagaran
a 25.000 euros. Exacte, passa a capítol 1.
No, és que aquesta partida no té res a veure amb el 2025.
Error, això és un error que es va fer en el moment de fer el pressupost, que es va fer, entenc, entre el setembre i l'octubre, doncs es va creure que m'havien de pagar pel capítol 2, quan no és correcte, ha de ser per capítol 1 i en concepte de gratificació. Llavors, el tema està en què, aprofitant aquesta modificació de crèdit, doncs s'ha transferit el crèdit de la partida del capítol 2, que estava dotat incorrectament, al capítol 1. És aquesta correcció que s'ha fet.
No, Joan, o sigui, això no té res a veure amb el dos, amb l'increment del 2,25. Podia haver sigut el ple següent, això, eh?
Queda zero. És que ha de quedar zero. Sí.
Però aquesta era una...
Es traspassa del capítol 2 al capítol 1. No, té res a veure. Això és la correcció de l'error que es va cometre d'haver-ho consignat en el capítol 2 en comptes d'haver-ho consignat en el capítol 1. Es transfereix el crèdit del 2 a l'1 i punt, no es fa res més. Pel que fa a les retribucions de personal laboral, s'havia previst, és un altre, diguéssim, error, que s'havia de dotar de més consignació a les partides de personal laboral quan una vegada s'ha aprovat el pressupost i s'ha vist que la substitució de la Joana com a personal laboral no pot ser, sinó que es faria mitjançant la contractació d'un funcionari. Per tant, s'ha de transferir el crèdit de les partides de personal laboral a les partides de personal funcionari de carrera. Per tant, per fer aquesta substitució de la Joana és el que es va preveure. A part de dotar de crèdit el... A part de dotar de l'increment que suposa l'aprovació del Real Decret 24/2018, s'han corregit diversos errors que es van cometre a l'hora de fer el pressupost. Errors o en el moment en el que es va elaborar el pressupost s'havia previst d'una manera i després s'ha vist que s'ha d'executar d'una altra manera i aprofitant l'avinentesa s'ha posat en evidència que s'havia de corregir. Aprofitant aquesta modificació, també s'ha corregit aquestes petites desviacions.
Està clar. La qüestió és que a l'hora d'explicar la proposta no hem sigut prou precisos i ho hem encaixat tots dins aquest 2,25 i hi havia dos temes que no tenien res a veure amb aquest 2,25 i que s'aprofitava la mateixa modificació. Per tant, entenc que s'aprova per unanimitat malgrat aquests aclariments i aquests comentaris. Passaríem al punt següent. El punt número 6, declaració de compatibilitat d'un empleat públic. Senyora Mariona.
Sí, el senyor Manuel Ricard Quero, empleat públic d'aquest ajuntament, en règim laboral a jornada completa, que figura adscrit al personal de serveis urbanístics com a arquitecte tècnic, sol·licita la compatibilitat per exercir per compte propi. Vista la normativa d'aplicació sobre incompatibilitat i que estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per l'exercici d'activitats privades, sempre que la suma de les dues jornades no superi la jornada ordinària incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària, es proposa al ple autoritzar-li la compatibilitat de l'activitat privada per compte propi amb una dedicació horària igual o inferior a 18,75 hores setmanals distribuïdes fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament. I observant que no podrà rebre encara de l'Ajuntament de l'Escala si l'assumpte ha de ser sotmès a llicència i autorització o control de l'Ajuntament de l'Escala. Aquesta autorització restarà sense efecte si l'activitat privada impedís l'estricte compliment dels deures, en comprometés la seva imparcialitat, si tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec i si la dedicació horària de l'activitat privada coincidís amb la jornada laboral. I el treballador està obligat a posar en coneixement qualsevol modificació en la seva jornada privada.
Algun comentari en aquest punt? Sí, senyor Vall-Llosera.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres sempre hem sigut una mica crítics. Trobem molt bé, i jo també ho faria, tots ho faríem, de poder tenir dues feines i complementar el salari final de mes amb una altra feina, a part d'estar aquí a l'Ajuntament. No votarem pas ni a favor ni en contra, i no votarem a favor, ens abstindrem, per una raó. Jo crec que l'Ajuntament hauria de ser més curós amb aquestes feines que es fan de segona activitat, de bill particular, perquè la declaració de compatibilitat es queda tan austera com, atès que l'interessant no especifica la dedicació a la segona activitat, entenc que aquí no especifica exactament què faran a la segona activitat, ni els horaris, ni on te tindrà, diguéssim, el despatx o la feina, no? Llavors es deixa una mica, bueno, a la bona fe de que aquesta segona activitat serà totalment compatible amb l'activitat de l'Ajuntament i es complirà amb la normativa legal que regula precisament les segones activitats dels funcionaris. Ho trobo molt bé que aquest senyor demani aquesta compatibilitat i que nosaltres li diguem que sí, com que el nostre vot no és definitiu, més que res l'extensió serà per fer una mica de toc d'atenció, que jo crec que l'Ajuntament aquí hauria de tenir més dades a l'hora de poder portar a ple aquestes declaracions de compatibilitat. I una dada molt important, entenc jo, seria vostè per què vol aquesta segona activitat, què farà, quins horaris farà, on te tindrà aquesta segona dedicació i almenys tenir aquestes dades per partir d'una base que en principi ja dona peu a que ho puguis interpretar de forma correcta en que no hi ha absolutament cap incompatibilitat. Ens abstindrem.
Molt bé, gràcies. Un debat que l'hem tingut sovint, cada vegada que un treballador demana la compatibilitat i ha expressat el seu... Res a dir, passaríem a la votació doncs, d'aquesta proposta. Vots a favor? El senyor secretari, són... 15 vots a favor. Abstencions? Una abstenció i cap vot en contra. Passaríem al punt següent, el punt número 7, denúncia per evitació de pròrroga de contractes entre l'Ajuntament de l'Escala i Tràdia pels serveis de difusió de televisió digital terrestre i de transport de senyal audiovisual. Aquest és un contracte que tenim vigent des del 2009, concretament es va signar el 26 de maig de 2009, s'ha anat prorrogant any a any, perquè així ho preveia el contracte, fins a un màxim de 10 anualitats, estem arribant al final i els serveis i el patronat de mitjans de comunicació entén que hi ha una proposta millor de preu i per tant val la pena denunciar amb una antelació de 3 mesos, tal com figura el contracte, denunciar la vigència i del contracte actual, que finalitza el 25 de maig de 2019. Per tant, és l'únic que fem, acordar no prorrogar aquest contracte i notificar el present acord als interessats als efectes oportuns. Algun comentari pel que fa a aquest punt? Sí, senyora Etna Estrems, Esquerra Republicana.
Bé, un comentari que ja es va fer a la informativa coincideix justament que s'acaba el contracte 25 i 26 de maig, que és quan hi hauran eleccions a la corporació i això hauríem de solucionar el nou contracte abans que passi això, perquè si no ens podem trobar que fins al mes de setembre estiguem sense senyal o sense televisió. Vull dir que suposo que el proper ple o els propers plens hi ha d'haver unes bases noves pel nou contracte, entenc.
Entenc que és així, s'ha previst i el senyor secretari ho té present i ho vam comentar a l'informativa. Per tant, s'aprovaria per unanimitat. Passem al punt següent, és el punt número 8, licitació del contracte patrimonial d'explotació del quiosc situat a Plaça Catalunya. Senyor Robert Figueres.
Sí, gràcies, bona nit. En el ple del 29 de gener del 2018 es declarava deserta la licitació de l'explotació del quiosc de la Plaça Catalunya. Vist que interessa que aquest quiosc tingui activitat i també gent que ha demanat informació preguntant com estava, s'ha decidit aprovar el plec de clàusules per tornar-ho a licitar. Els punts més importants és que se licita per 2 anys, més un any de pròrroga. El cost anual són de 1.000 euros, preu de sortida. L'última vegada em sembla que estava al voltant dels 1.700-1.800 euros i hem decidit també baixar el preu, que era un dels factors que semblava que perquè no se llogava. Els horaris seran de divendres tarda, dissabte i diumenge, de 10 a 2, i quan hi hagin esdeveniments que s'hagi de donar un servei a la gent que vagi allà a la Plaça Catalunya. Per tant, es proposa aprovar el plec de clàusules administratives que regiran per procediment obert i tramitació ordinària la licitació per al contracte patrimonial d'explotació del quiosc situat al recinte de la Plaça Catalunya. I, segon, publicar l'anunci de licitació al BOP i donar-ne publicitat al perfil del contractant de l'Ajuntament de l'Escala i a la web de la corporació.
En la informativa es va parlar de l'horari i es va parlar de que obligar a un horari tan extens els caps de setmana, no recordo l'hivern, crec que es referíem, que era excessiu, i vam dir que substituirien, no sé si s'ha fet, senyor secretari, substituirien l'obligatorietat per la possibilitat. Vam venir a dir això. Si no és així i no hi ha inconvenient, que és el que vam comentar, estaria bé que hi figurés i que aprovéssim aquest ple de clàusula amb aquest amb aquesta esmena, no? Dit això, hi ha algun comentari per part d'algun grup? Sí, senyor Vall-llosera, Partit Popular.
Bueno, potser estaria bé aquí, podrien decidir quin horari hauria de ser com a mínim o com a màxim del quiosc. Aquí tenim de 10 a 22, havien dit que això potser era excessiu en horari d'hivern, podríem fer un mínim de matins i un màxim diari, per exemple. Hauríem de regular mínims i màxims, no? Poder. Com es farà això? Ja ho estudiaran i ja ho donem per aprovat. Per això, què fem? Ho aprovem i deixem això pendent? No.
La proposta és no fixar un horari, simplement establir com a possibilitat aquest horari que hi ha aquí, però no com una obligatorietat.
10 o 22 com a màxim?
Com a màxim, sí. Sí.
Perdoneu, Robert ha dit de 10 a 2 i quan hi hagi actes.
M'he equivocat, de 10 a 10,
Ah, vale. Jo pensava que ja de 10 a 2 era la proposta, no?
No, de 10 a 10.
Per tant, estem d'acord que quedaria així, com hem dit, com una possibilitat més que com una obligació.
Sí, un altre... Perdó, sí. Perdó. M'ho he mirat molt per sobre, Però el règim sancionador posa que en cas de d'una sèrie d'infraccions que entren dintre el capítol de molt greus, suposa que molt greu, doncs ja requereix una sanció una mica més elevada, no? Però bueno, poden haver-hi motivacions que llavors, encara que sigui tipificada com a molt greu, la sanció no es correspon. I veig que hi ha un mínim de 600 euros. No es podria baixar això a 60, al mínim? Perquè tenim un baremo de 600 fins a 6.000. Si encara que sigui una infracció molt greu, no es correspon la sanció econòmica amb la gravetat en si, pues, 600 euros ho trobo exagerat. Jo baixaria 60. A part que tenim marge, un nivell una mica més raonable.
Senyor Robert Figueres.
La matèria de contractació contempla el règim sancionador en quant als incompliments en la licitació. Podria ser que per aquest reenvio legislatiu ens hàgim de quedar concretats en aquests dos extrems de 600 a 6.000. Mirarem a veure si hi ha algun tipus de possibilitat de modificar-ho o no, o no sé si el regidor ha tingut informació amb l'Ariadna, per exemple.
Aquestes eren les sancions perquè ens trobàvem que són les molt greus, són que no faci el pagament, que nosaltres creiem que hi ha alguna intervenció que s'hagi de fer, que rellogui el servei. S'ha fet una mica això perquè que no es passi el mateix que ens va passar amb els xiringuitos de les platges d'Empúries, que després, depèn del que vulguis fer, anaves manat pel plec de clàusules i eren unes sancions molt ridícules. En aquest cas, si fos una sanció de 600 euros, seria una sanció molt greu, que són una d'aquestes d'aquí, que crec que no s'hi ha d'arribar aquí. Després ja passem a sancions greus o a lleus, que ja són molt més petites, que són aquestes que diràs de 60 euros.
Bueno, les altres no estan especificades, de fet, ni les lleus ni les greus. De zero...
És incomplit, bueno, sí.
En qualsevol cas, la proposta és aquesta, són 600 euros per la molt greu i ho sometríem a aprovació sense cap modificació pel que fa a la proposta que tenen vostès sobre la taula. Ja faríem votació, entenc, doncs, votaríem.
Bueno, no.
En fi, ho aprovaria, doncs, ho donaríem per aprovat.
El criteri de l'Ajuntament i la bona fe, en cas que hi hagi una molt greu, seria no pagar, si no paguen 1.000 euros i ni fan pagar 6.000 de sanció.
600. Per tant, s'aprovaria per unanimitat, senyor secretari. Passem al punt següent. El punt número 9, aprovació inicial de l'ordenança municipal de sorolls i vibracions. Senyor Josep Bofill.
Bé, doncs en aquest cas aprovem inicialment l'ordenança de sorolls i vibracions del municipi de l'Escala. L'Ajuntament té com a competència poder regular aquelles matèries que consideri que afecten a la comunitat veïnal, tracta d'activitats de negocis, quant a prescripcions per obres i reformes, també dintre de temes de codi civil. Doncs en aquest cas, el temes de soroll i vibracions, el que defineix la normativa és la Generalitat, i el que fem doncs, és adaptar aquesta normativa a l'ordenança, a la normativa municipal. Per tant, aprovem inicialment l'ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions, sotmetem l'ordenança a informació pública i publiquem el text íntegre de l'ordenança definitivament aprovada al BOP un cop estigui aprovada.
Algun comentari per què fa aquest punt? Sí? Esquerra Republicana?
Sí.
Estem, sí.
Bé, entenem que l'aprovació és per adaptar-nos a una normativa superior i bé, entenem que és una mica una cosa tècnica, no? Però una vegada més creiem que ara que anem a aprovar una nova normativa de sorolls i vibracions, poder en el moment d'abordar el tema més delicat, si voleu dir-ne, dels problemes de compatibilitat entre descans i oci nocturn, que és poder el tema més pelut que hi ha en aquesta ordenança. Nosaltres pensem que, evidentment, l'ordenança ha de garantir l'equilibri, ha de garantir el descans, però també ha de garantir que la gent que es guanya la vida i que utilitza els locals d'oci nocturn, que estem perdent a marxes forçades al municipi, també pugui desenvolupar la seva activitat o gaudir-la. Segurament això passa per fer un estudi bastant complex i posar diferents zones, però no és el mateix el Puigsec que el Passeig de Riells, no? Pensem que, evidentment, el nivell de descans i nivell de soroll que es pot fer al Puigsec a les 12 de la nit no pot ser el mateix que el que es pot fer al Port, per exemple, els locals del Port o alguna cosa així. I segurament s'hauria de fer un mapa de zones per veure ben bé quin tipus de normativa cal en cada barri. I a part d'això, potser també ho podríem pensar en establir no només uns decibels sempre, sinó fer diferències entre estiu i hivern o a part dels barris. Potser, pensem que ara potser era el moment d'abordar aquest tema, ja sé que és un tema que no vol abordar ningú perquè portarà segurament diferències, però en algun moment l'haurem d'abordar i ja que ens posem a modificar l'ordenança de sorolls, potser ara el moment. Nosaltres ens abstindrem per això, perquè pensem, sabem que és un document tècnic, però pensem que cada vegada que fem una modificació d'aquestes, al final tampoc acabem solucionant problemes que tenim, que són reals i que estem veient, bueno, ara fa 2 setmanes que hem sabut que diversos locals aniran tancant, perquè bueno, aquest és un dels problemes que tenen. Nosaltres ens abstindrem.
Gràcies, senyor Vallosera, Partit Popular.
Sí, bé, també més o menys en línia amb la companya, entenem de que ja es podeu revés, s'ha de prioritzar aquí a l'Escala el descans dels veïns. Hi ha una diferència de criteri a l'hora d'haver-hi una mica més permissivitat en un lloc que en els altres i deixar que els decibels, segons quina zona, estiguin molt per sobre de el normal i els altres pues, molt més per sota. La policia no actua igual a totes les hores de l'Escala i ens agradaria que aquest document servís perquè tots els locals es poguessin dirigir amb les mateixes normes, no hi hagi favoritismes d'uns envers dels altres. Evidentment això és un lloc turístic i l'estiu potser s'hauria de tenir una mica més de generositat, però també entenem que el descans dels veïns és prioritari. Llavors el que no trobem que seria just seria que una zona en què hi ha molts de bars nocturns els veïns haguessin de patir un excés de soroll i una altra zona, diguéssim, menys conflictiva, doncs, bueno, allà per 2 o 3 no ve d'aquí aquesta gent que tanqui les 10 del vespre, així els veïns podran dormir. Jo crec que és una bona eina. Hi ha hagut moltes queixes, evidentment hi ha gent que vol dormir, gent que vol estar fins als 2 o 3 de la matinada escoltant música i bastant forta en el cas del cine nocturn. Hi ha llocs que es pot fer, llocs on no es pot fer. Trobem a faltar aquí també el reglament sancionador. No sé si això es basa també en un altre annexa. I en fi, nosaltres hi votarem votarem a favor perquè el document si ens sembla bé. El que fem aquesta observació de que sí que hi ha moltes queixes de gent que no pot dormir als estius i això s'hauria de regular d'alguna manera, de forma que tothom trobés el seu espai i els locals poguessin fer la seva feina sense tenir que utilitzar amb accés el tema de la música, que jo crec que es pot baixar suficientment i la gent també pot escoltar música fins a últimes hores de la matinada sense molestar els veïns si es té cura de no pujar el volum més del compte. Gràcies.
Sí, senyor Josep Bofill.
No, aviam, això, com dèiem, és un document, una ordenança que regula temes tècnics, bàsicament. Està clar que és un debat segurament molt interessant, el tema del descans i l'oci nocturn, sobretot. Això va una mica més enllà i el que tracta és també d'obres, també de codi civil, etc. En definitiva, el que crea problemes, diguéssim, bàsicament de soroll, entenc jo que és també molta part de l'exterior dels locals. Els locals, a dia d'avui, si obres un negoci, segurament tot els tipus d'activitats, però molt concentrat amb els bars musicals, amb els bars, restauració, etc., doncs ha de comportar un estudi acústic. Llavors, en principi, els locals han de complir aquest estudi. Llavors, els problemes, com deia, són a l'exterior. I en aquest cas, doncs, en el tema de la temporada estiuenca, sí que es flexibilitza una mica més, perquè, si no vaig errat, l'horari de les terrasses s'allarga una mica més. Llavors, és cadascú, quan surt al carrer, doncs, de cada complir amb el seu propi criteri de ser coherent, de no fer la fressa que molesti els veïns. Llavors, el tema de les zones aquestes que comentaves és interessant. De fet, l'escala ja té un mapa acústic que te distingeix les diferents zones amb uns nivells de decibels admesos diferents per cada zona. Però això em penso que passa a tots els municipis, la problemàtica aquesta, que es van concentrant aquestes discoteques, els parcs musicals amb punts molt localitzats i deixen de ser, per exemple, com deies que n'han tancat algun aquí, el que són nuclis més poblats, més habitats. Llavors, el que fem, diguéssim, és aprovar aquesta ordenança que delimita aquests límits i horaris, i en tot cas això jo crec que és un debat una mica paral·lel en aquesta ordenança.
Molt bé, queda resposta, entenc, les qüestions. Per tant, passaríem a la votació de la proposta d'ordenança. Vots a favor de la proposta? El secretari, són 15. 15. Abstencions? Una abstenció. En qualsevol cas, no fem l'exercici d'associar que tanquen locals amb l'aplicació d'una normativa, perquè ens estaríem equivocant i donaríem un missatge poder erroni que he sentit sovint, és que l'Ajuntament és molt estricte i persegueix els locals, les activitats, i això fa que les activitats d'oci a l'escala no acabin quallant i acabin marxant. Això seria, jo crec que no hauríem de fer-ho, ningú dels que som avui aquí, bàsicament perquè és fals, i el que fem des de l'Ajuntament és ser molt i molt permissius, justament al contrari, tenim més crítiques justament per no ser molt estrictes a l'aplicació, i és veritat que s'ha de fer compatible el dret del descans amb el dret de l'activitat. En aquest cas, qualsevol tipus d'activitat que genera un soroll, però tot això en un municipi turístic jo crec que podem estar prou satisfets de la gestió que es fa des de l'Ajuntament. Passem al punt següent, que és el punt número 10, aprovar el pla d'accessibilitat del nucli antic. Senyor Josep Bofill.
Bé, doncs en aquest cas, doncs, fa un parell de setmanes ja es va presentar per part de l'equip redactor del programa del pla d'accessibilitat, aquest pla que defineix una sèrie d'actuacions en la via pública, una sèrie d'actuacions, una tipologia de carrers, bàsicament en l'àmbit del pla de barris, del nucli antic de l'Escala, i portem a ple avui per disposar d'un instrument de cares al futur d'aplicació. No és un projecte executiu ni molt menys, però sí que te defineix una sèrie de bases per poder anar actuant en els termes d'accessibilitat, de la millora d'accessibilitat a la via pública. Per tant, es proposa al ple aprovar el pla d'accessibilitat urbanístic de mig nucli antic del municipi de l'Escala i sotmetre el present acord a la informació pública.
Algun comentari, alguna intervenció? Sí, senyora Edna Estrems, Esquerra Republicana.
Bé, jo, evidentment, hi votaré a favor, ja ho sabeu. Però sí que és cert que, bueno, estic contenta que es porti aprovació, però vull demanar dues coses. La primera és que no s'acabi aquí, que això és mig nucli antic i a més només urbanisme. Un pla d'accessibilitat consta també de documents que redacten com s'han de modificar els edificis, el transport, en aquest cas a l'escala n'hi ha poc, però bueno, el carrilet, la comunicació, els actes públics, l'accessibilitat va molt més enllà del que són voreres i passos de vianants. Llavors jo instaria el govern a seguir treballant en aquest sentit i si fa falta fer-ne un trosset cada any, però acabar per tenir un mapa real. I en tercer lloc, i en segon lloc, aprofitar que tenim aquest de mig nucli antic, que evidentment recull solucions puntuals per cada vorera, però que evident que segur que si fem una vorera a Montgó serà molt similar a la d'aquí i apliquem la mateixa solució que té aquest pla, que segur que ve amb solucions tipus i aquest tipus de coses que van tots aquests plans. Felicitar-vos perquè ja era hora que portéssim això a ple.
Moltes gràcies. I senyor Ballosera, Partit Popular.
Nosaltres, en sentit contrari, ens veiem obligats a votar en contra. Hi ha una cosa molt significativa aquí que m'afecta a mi perquè parla de que, com a data estadística i afavoridora d'aquest pla, el pla sí està bé, no li veig el que beneficia a la gent que el patirà o que se'n beneficiarà. Parla de que a Catalunya hi ha al voltant de 1.812.000 persones majors de 60 anys, estan parlant de mi, no? D'alguna manera, també. I llavors, això és la introducció, amb la qual venen a dir que, bueno, aquestes persones de 60 anys necessiten un pla d'accessibilitat, ve a dir això, no? I llavors, quan parla d'accessibilitat, se n'oblida d'aquestes persones de 60, perquè llavors només parlen de la... Sí, perquè només parlen d'anar a peu, amb bicicleta, amb transport públic o amb vehicle particular. Has d'anar a peu, doncs aquí has de fer servir la bicicleta i has de fer servir el transport públic, el transport públic. I els que tenim més de 60 anys i necessitem el cotxe particular, perquè hi ha problemes de mobilitat, etcètera, com ens ho fem, això? És complicat, eh? Pateixo per als pobres que tenen una casa dintre un nucli antic, que en aquest temps no es preveia que havies de tenir grats, sí o sí, perquè si no podies, en el segle XXI, aparcar el lloc. I jo, si m'hi trobés, la veritat, no m'hi trobaria gaire a gust amb aquest pla d'accessibilitat. Està molt bé, però el que s'està fent a Nova Escala des de fa molt de temps, transformar, precisament l'altre dia vàrem fer una ponència d'això, no? Transformar l'Escala en una gran ciutat sense mirar de perdre aquelles característiques que la fan tan peculiar, no? Com a poble de pescadors, amb una història, una morfologia determinada, una carta del paisatge característica, etc. No? Aquesta part del nucli antic que volen transformar d'aquesta manera ho trobo desafortunat i recordo que en un ple de fa temps ja, quan es va parlar de restringir l'accés en vehicle a la platja, vostè, senyor alcalde, va dir que, home, això es restringirà només els dies que hi hagi un acte, alguna cosa d'aquestes, que hi ha molta afluència de gent, però el tema de prohibir el pas de vehicles per la platja, per un nucli antic, això ho farà, si cas, l'altre equip de govern, si creu convenient o així, en fi, ho farà un altre, nosaltres no ho farem pas, això, no? Automàticament s'ha transformat el nucli antic i s'ha prohibit el pas de vehicles. Jo crec que s'hauria de tenir unes mesures de mobilitat i d'accessibilitat per l'estiu, unes mesures de mobilitat i accessibilitat per l'hivern, i sobretot tenir més cura de la gent que viu dintre el poble i necessita el vehicle per desplaçar-se. Jo crec que això s'hauria de tenir en compte i aquí no es té en compte. Per això, perquè he fet, nosaltres li votarem en contra. I si parlem del tema, el tema contaminació, que està tan de moda ara avui en dia, escolti, això... és un poble que toca el mar. En el mar difícilment la contaminació dels vehicles pot arribar a cotes molt importants. Per tant, jo en el nucli antic, la veritat, no sé si s'ha fet algun estudi o alguna mesura, no li veig que la circulació de vehicles, a menys que passis al costat d'un senyor que està sentat en una terrassa i li molesti el fum dels cotxes, que ens molesta a tots, però així es funciona de moment la mobilitat en aquest país. Encara no tenim implantació 100% de cotxes elèctrics. Doncs la contaminació a l'escala no crec que sigui una de les raons per prohibir l'accés de vehicles per al nucli antic i d'alguna manera impossibilitar els veïns que puguin accedir en cotxe a peu de la porta i facilitar-los la vida diària, el dia a dia. Li votarem en contra per això, més que res per fer una mica de crida, que entre poc i massa hi hauria d'haver un terme mig i tenir una vara de mesura per l'estiu, que hi ha molta afluència de gent, i una altra mesura molt diferent també per l'hivern. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies. Sí, senyor Xavier, Xavier Ballesta.
Bona tarda. Bé, nosaltres hi votarem a favor. Només fer alguna objecció. Primera, està molt bé lamentar poder que fa segurament anys que hauria d'estar ja en vigor un document com aquest, i després de parlar-ho en l'informativa vam comentar això de que si era vinculant o no era vinculant. És un document per estar aquí, consultiu, entenc que no és vinculant, però sí que em sembla que ens l'hem de creure, l'equip de govern, i em penso, no l'equip de govern, sinó els que puguin governar en un futur, així, doncs tots plegats ens l'hem de creure, i a més ha de ser que pugui evolucionar aquest document. I dit això, volia dir que si realment l'equip de govern se'l creu i així, doncs s'hauria d'entrar en coherència, i em sembla que justament s'està fent el carrer Codolà i topa una mica amb el pla d'accessibilitat, m'ho sembla, eh? I em sembla que si es perfila, doncs, que els carrers siguin del tot planers i així, doncs allà justament s'hi estan fent voreres, encara que siguin remuntables o així, i em sembla possiblement, ja que hi ha molta part del casc antic que està fet així tot en el mateix nivell i així, doncs en tot cas, no sé si encara hi som a temps o no, però vull dir, estudiar, que em sembla que també hauria de ser tot en el mateix nivell. Fer aquesta objecció i prou, ja dic que hi votaríem a favor.
Molt bé, gràcies, senyor Bufill.
Sí, jo penso que el company del PP se n'ha anat una mica d'objectiu, no?, del pla d'accessibilitat. En tot cas, l'explicació no hi va ser present, però anava molt més enllà també de les actuacions concretes en el que són les voreres. Tema de mobilitat jo me l'hagués guardat per un prec i preguntes, no respondré perquè crec que no ve a compte. I ens el creiem, aquest pla, perquè ja s'ha anat executant diferents actuacions, com bé deia en Xavier, aquests últims anys. És un document que ja tenim fa més o menys un any, més o menys uns mesos, i el Codolà també establia aquest pla, una tipologia de carrers, ho hem comentat abans, amb dos tipus, un de plataforma única i un amb voreres també. Depèn molt de les amplades, de les mides dels carrers. Una certa amplada et permet fer plataforma única i una certa amplada et permet fer voreres. Per temes de seguretat sempre és millor tenir unes voreres, i sobretot en el carrer Codolà, que tenim un pas de vehicles bastant dens a dia d'avui, diguéssim que treu tot el que és el trànsit del port d'en Perris. Per tant, l'anem complint, i l'objectiu és anar-lo complint. De fet, aquest any també ho vam explicar el dia de la presentació, hi ha una sèrie de diners dins del pressupost municipal que també es faran actuacions en aquest sentit. I el que dèiem, el que sí que té una mica a veure és el tema que comentava el senyor Batllosera amb el tema dels aparcaments. Si apliques completament el pla d'accessibilitat a tot el nucli antic, ens quedem sense un aparcament. Això és veritat, al carrer. Les amplades dels carrers, de la configuració que tenim en el nucli antic, doncs no ens permeten, per accessibilitat, no ens permeten una calçada, vorera, i a més aparcament per cotxes. Llavors s'ha de veure quins són els carrers que donen més amplitud per poder encabir-hi aquests aparcaments. Per exemple, l'Enric Serra, tenim el cas de l'Enric Serra, que ens dona per tenir unes voreres accessibles a les dues bandes i aparcament, i hi ha d'altres que no, està claríssim. A més, l'ordenança municipal, o ja és el planejament, que preveu per totes les cases que tenim aquí en el nucli antic una plaça d'aparcament. Llavors, l'aparcament, sabem que tenim el que tenim l'espai que tenim, i es van fent actuacions en el que és el nucli per intentar, doncs, no perdre aquestes places, en un sentit, diguéssim, d'incorporar-les amb altres bosses.
Hi ha alguna qüestió més a comentar? No? Per tant, passaríem a la votació del pla d'accessibilitat. Vots a favor de la proposta? Són 15, secretari. Abstencions? Cap abstenció? Vots en contra? I un vot en contra. Passem al punt següent, el punt número 11, aprovar el pla director de les obres d'urbanització del municipi de l'Escala. Pla director d'urbanitzacions que hem comentat abastament i que finalment el portem a ple avui per sotmetre al senyor Bofill.
Sí, en aquest cas doncs, he explicat altres vegades que l'Escala va créixer molt amb extensió als anys sobretot 60 i 70 i les urbanitzacions que tenim a fora, perifèriques, per dir-ho d'alguna manera, doncs no van acabar d'executar-se amb tots els tipus de serveis. Des de l'Ajuntament doncs ja fa un temps, de fet des del primer que es va encarregar va ser l'any 2011-12 que comentàvem avui, i un posterior doncs s'ha cregut convenient doncs tenir una eina de treball també que defineixi aquests sectors, divideixi sectors del municipi per actuar-hi en quant a urbanització, avaluar també els serveis existents en aquests diferents sectors, descriure les principals actuacions per acabar tinguent una llista de prioritats a actuar en les diferents urbanitzacions, els diferents barris que tenim en el terme municipal. Per tant, se proposa al ple aprovar el pla director de les obres d'urbanització del municipi de l'Escala i sotmetre el present acord a informació pública.
Gràcies. Algun comentari? Sí. Convergència i Unió, senyor Robert Bosch.
Sí, gràcies. Bé, jo crec que és en el document que hem fet més referència a nosaltres durant tota la legislatura, si no és aquest és el pla director de turisme, però vaja, en tot cas no s'hi deu allunyar gaire. Jo crec que és un document que probablement el govern hagi treballat molt, que probablement l'estudi l'hagi treballat moltíssim, però nosaltres, deixant de banda que no ens vam entendre per comentar aquest document aquesta setmana, perquè no vam poder assistir a la informativa de ple, almenys jo mateix, però a mi em dona la sensació que aprovar aquest document amb un ple quan el vam rebre al migdia del dia 29 de gener és molt complicat, almenys per mi ho és molt. Jo li haig de reconèixer que m'he llegit les 110 planes que té el document, trobo que és un document interessantíssim, m'he llegit hasta els mapes amb colorets, amb els annexos, que trobo que és un document molt i molt treballat, molt interessant per fer la delimitació d'urbanitzacions que fan falta, per trobar el dèficit d'urbanitzacions que tenim, etc. És un document completíssim que de ben segur servirà molt, però jo li faria dues objeccions. Primer, no trobo que sigui massa correcte aprovar aquest document abans d'unes eleccions municipals. És un document en el 90% tècnic, però quan el regidor comentava proposar una priorització en les inversions i actuacions estudiades, jo crec que en tot cas qui ho hagi de prioritzar seguir la corporació que surti del mes de maig. Per tant, jo trobo que és intentar deixar aprovada una cosa pel que pugui ser el mes de maig. I en segon lloc, nosaltres ens hem trencat una mica el cap a intentar desglossar els costos que descriu el pla. Descriu entre pavimentació, sanejament i enllumenat de carrers un dèficit d'urbanitzacions a l'Escala de 3,5 milions d'euros. I jo, sincerament, sense desmereixer l'estudi i intentaré consultar-ho per saber d'on surt aquest número, crec que queda curtíssim aquest pla. En tot cas, l'Escala crec que estarem tots d'acord que no necessita ni 3 ni 20 de milions d'euros d'urbanitzacions, n'hi ha molts més. Per tant, no em surten els comptes i per intentar trobar d'on venia aquest error, que estic convençut que és un error, hem intentat doncs, desgranar, per exemple, què costa urbanitzar completament el carrer del Riuet, que és un carrer que fa pràcticament mig quilòmetre i ens surt que entre paviment, sanejament i enllumenat costa 159.900 euros. Un carrer de mig quilòmetre, quan acabem d'urbanitzar completament el carrer Codolà i n'ha costat pràcticament mig milió. Quan el carrer Codolà ja és una obra licitada i per tant en baixes. Per tant, aquí, comptant que partim d'un pressupost que s'haurà de baixar, jo no sé qui es veu capaç de fer-ho per 159.000 euros, però jo en tot cas li diria que si hi ha algú que ha fet un estudi que es veu capaç d'urbanitzar tot l'Escala amb 3,5 milions d'euros, que vingui ràpid i contractem-lo abans de les eleccions, llavors sí que li donarem suport, perquè és impossible urbanitzar l'Escala amb 3 milions i mig. Per tant, a mi m'agradaria saber d'on surten aquestes comptes, perquè són absolutament impossibles d'aplicar. I, disculpi, el posicionament nostre és en contra, no perquè estiguem en contra del document, que ens sembla molt bé i molt complet, sinó perquè no entenem quina ha sigut la forma de comptar aquest pla d'urbanitzacions.
Moltes gràcies. Algun altre comentari pel que fa a aquest punt? Sí, senyor Xavier Ballesta. Començaríem per ordre. Sí, senyor Vallosera, Partit Popular.
Jo volia fer una extensió aquí perquè tampoc he tingut temps de mirar-me a fons, evidentment. Penso que hem tingut per mirar-lo. A mi me'n surten 88 pàgines en des de 110. Se m'ha escapat alguna. No, és tot, no sé. L'impressora. Bueno, és igual, com si n'hi ha, és igual, no ve de 15 pàgines. És complex això, i com ha dit el company, jo això sense veure la mica per sobre, i tot i la meva inexperiència en aquests temes i tal, pues m'agradaria mirar-ho més en profunditat, perquè quan comences a veure números amb euros en aquí t'espantes, no? I seria una extensió per no comprometre'm amb aprovar aquest document sense abans haver-lo pogut analitzar exhaustivament. Gairebé m'afegiria en el company. Ho podria deixar per un altre dia, això. De fet, és un document tècnic, aquí el tenim. Que l'aprovem o no, o fem un acte de fe, o gairebé no crec que ningú d'aquí, si fossin sincers, se l'ha mirat a fons. I si se l'ha mirat a fons en 3 o 4 dies, tot això, la veritat, Déu-n'hi-do, eh? És una persona molt capacitada. Ens tindrem, senyor alcalde. Jo li agrairia que el deixés per un altre dia, almenys que llavors no puguem tenir l'excusa de dir-li, oi, és que no ens l'hem mirat. No hi entenem gaire, però no ens l'hem mirat. Però aprovar, la veritat, tenim una responsabilitat a l'hora d'aprovar aquests documents, que llavors al cap dos anys se'ns han de modificar perquè hi ha alguna cosa que està malament, alguna cosa no s'ha tingut en compte i també es poden modificar a posteriori. Això és només un document tècnic. Estem d'acord. Però així, tot de cop, tot això, en 2 o 3 dies que fa que ho tenim, la veritat, jo, en consciència, jo no li puc votar a favor. Gràcies.
Molt bé, senyor Xavier Ballesta.
Bé, doncs, un altre cop, suposo que el document aquest l'entenem, que tampoc és consultiu, no és vinculant, i per tant està molt bé. No sé si era el moment ideal de presentar-lo, però bueno, en tot cas està molt bé que hi sigui. El que passa que torno a dir el mateix argument que l'altra vegada, falta que l'equip de govern s'ho cregui. Això és un document tècnic i que en tot cas dona unes pautes tècniques de les prioritats o de les organitzacions que tenen prioritat. Però vamos, segurament que tots els d'aquí presents tenim present allà on te fa falta actuar, no d'avui sinó de bastants d'anys, i per tant encara que no haguéssim tingut aquest document es podria haver actuat abans. Em sembla que l'equip que governa, l'equip de socialistes, doncs almenys fa uns quants anys que estan governant i no veig que hagin abordat cap d'aquestes organitzacions que hi ha per aquí. Per tant, em sembla que va estar bé que hi hagin aquests plans, però que actuem. Jo, durant aquests anys que he estat aquí, he vist organitzacions que s'han posat en el pressupost i s'han tornat a posar, i s'han tornat a posar, i s'han tret, i s'han tornat a posar. Llavors, em sembla que fa falta, me dóna la sensació, una miqueta més d'actuació, una miqueta més de perdre la por a el que pugui dir la gent, o el que pugui els resultats que et puguin portar organitzacions d'aquestes a terme. Per tant, hi votarem a favor, però he volgut fer aquest comentari.
Sí, seu fill, per donar resposta a alguna de les qüestions.
Sí, aviam, en aquest cas, per començar pel final, hosti, un altre cop crec que sí, que ens ho creguem, perquè si ens hem estudiat bé o ens hem llegit una mica el que és el mapa de prioritats, els dos punts més vermells ja s'han encarregat els projectes des de fa uns quants anys, i des de fa 2 o 3 anys el portem a pressupost per executar, però no s'ha executat per prudència, perquè tenim una sentència no ferma, que ara penso que una de les dues és ferma, i ara diguéssim ja tindríem tota plenitud, diguéssim, d'allò per poder executar-lo. Però els dos que estaven en vermell, com deien, ja s'hi ha actuat, ja s'ha encarregat el projecte i estem en fase, diguéssim, de poder executar. I sí que n'hem fet d'aquest tipus d'urbanitzacions, com són el carrer Barcelona, que va estar amb contribucions especials. El carrer Sàlvia el tenim judicat, s'ha hagut d'actuar no per temes, diguéssim, de que no s'ha volgut, no hi havia la voluntat de dur-lo a terme, sinó per temes tècnics de l'hora del repartiment, si no m'equivoco malament. I per tant sí que abordem aquest tipus d'urbanitzacions, tot i que moltes vegades comporten un desgast important, perquè hi ha gent que no acaba d'estar a favor, hi ha gent que apreta perquè es facin, hi ha gent que no. Al final tot això doncs també comporta un desgast, però nosaltres també ho hem afrontat. Poc temps, no sé si és poc temps, mig any, però fa mig any justament vam presentar aquest document, i el el mateix, exactament el mateix. Van fer venir el que era l'empresa redactora del projecte i ens ho va explicar. La setmana passada també, per part de l'arquitecte municipal, van fer una presentació. Llavors, poc temps, no sé si és poc temps o mig any, però vull dir, jo em penso que és temps suficient. I el tema del cost, això també ho vam explicar l'altre dia, no ser un projecte executiu, no ser un document que s'ha de dur a terme, materialitzar amb obra, jo, és l'apartat menys important d'aquest document, la veritat. El que és important és aquesta llista de prioritats que defineix a partir de 5 o 6 criteris d'actuació. Aquesta llista el que fa és, doncs, d'alguna manera, preveure en el futur quins són els diferents sectors, els diferents carrers, els diferents barris on s'hi ha d'actuar-hi. I a partir d'aquí, ho parlàvem aquest matí, segurament que el proper pas és definir un calendari. Llavors, aquest document serveix per criteris tècnics, torno a repetir, en cap cas són criteris polítics, molt menys, una sèrie de llistat, un llistat per executar aquests... Aquí, deia, en el futur s'hauran d'anar executant segons diu aquest document.
Algun altre comentari, sí, senyor Bosch?
Sí. A mi em sorprèn que digui que el punt menys important és l'econòmic. En un pla d'urbanitzacions, si li pregunten als veïns, veurà que no és el punt menys important. En tot cas, serà el punt menys important per l'Ajuntament, però és que a mi em dóna la sensació que portem tres legislatures mirant la política municipal des de l'òptica de l'Ajuntament, i a vegades potser estaria bé mirar-la des de l'òptica dels veïns. I a mi, amb aquest pla d'urbanitzacions, em dóna la sensació que han treballat de la forma exacta que definia aquell ministre, i no m'ho prengui malament, però deia que el primer socialista que hi havia hagut a la història d'Espanya era Cristóbal Colón, perquè quan va sortir no sabia on anava, quan va arribar no sabia on era, i tota la festa pagada amb els cèntims dels altres. I jo crec que vostès amb aquest pla d'urbanitzacions fan exactament això. Lo menys important són els 30 milions que li costarà a la gent pagar aquest pla. Per nosaltres no importa si han dit 3,5 o si diuen 30. A nosaltres ens importa si delimitem l'Empúries o els emperadors la sentència surt o... Escolti, a mi em sorprèn que el regidor d'urbanisme digui que el punt econòmic és el menys important. Què vol que li digui? Jo ho trobo sorprenent. Serà el document més important que s'aprovarà, potser més que el pla general i tot, probablement més que el pla general, i em diu que ho presentem sense una memòria econòmica una mica precisa. Jo, de veritat, em costa molt d'aprovar aquest document sense saber què costarà, perquè veig que no ho sap ni el govern què costarà. Per tant, crec que seria de responsabilitat de tots els regidors, inclús dels del govern, votar-hi en contra, perquè estic convençut que si pregunto tres pàgines d'aquest pla, la meitat del govern no se'ls sap. I és el document més important des de l'any 2007, com a mínim. Jo trobo que colar-lo aquí, en el punt número 11, i dir que fa mig any es va presentar d'aquella manera que sempre ho fan vostès, doncs és una mica curiós. Jo demanaria que el govern el fes de caure fins després de les eleccions, aquest punt, perquè jo crec que no és presentable aprovar aquest pla director amb un ple com el d'avui, sincerament.
Bé, jo crec que el que ha quedat... Vostè ha demostrat dues coses. Una certa habilitat per fer una mica de xou i que la gent pugui riure a costa d'un document que és la segona qüestió que vostè acaba de demostrar, és que no se l'ha llegit. Estic convençut que no s'ha llegit, no l'ha llegit en 10 pàgines. Jo crec que més enllà del títol dubto molt que l'hagi llegit, perquè si l'hagués llegit no hagués posat cap qüestió pel que fa a l'aprovació d'aquest pla director. Aquest pla director, l'únic que pretén, i el més important, i estic absolutament d'acord amb el regidor, que és una qüestió accessòria aquest import que fa referència a una cosa concreta, però ni molt més, perquè escolti, és absolutament impossible a dia d'avui tancar un preu de què costarà la urbanització i suplir totes les mancances que té tot el terme municipal, aquests 130 quilòmetres de carrer. Això seria una barbaritat, que aquest document fixés una quantitat més enllà d'una quantitat tan alçat que l'hem nosaltres xifrat en 25-30 milions d'euros moltíssimes vegades públicament, diria que en aquest ple també. Per tant, el document no pretén això, el document pretén una sola cosa, i és la més important, és fer una radiografia, una fotografia de quin és l'estat dels 130 quilòmetres de carrer i tots els sectors que hi ha, que n'hem identificat uns 70. 70 si pensem en actuacions que siguin coherents, per tant que es puguin segmentar. Per tant, aquest document el que pretén és això. Què pretén més enllà d'això? És assignar, tenir en compte una sèrie de factors que els vam comentar, i vostè li semblarà que 6 mesos és poc, però a nosaltres ens sembla molt. 6 mesos. No hi ha hagut cap interès per part del seu grup municipal, cap ni un en 6 mesos, de voler abordar aquesta qüestió, quan fa 6 mesos va presentar amb l'empresa adjudicatària, va presentar amb tota transparència aquest document. No hi ha hagut cap cap voluntat per part del seu grup d'aprofundir en aquesta qüestió, que segons vostè és la més important de la legislatura. Jo coincideixo. De fet, miri si coincideixo que érem els únics que portàvem el programa electoral. Els únics que ens va semblar que aquest document, el Pla Director d'Urbanitzacions, era imprescindible aprovar-lo en aquesta legislatura. I una legislatura són, miri, són 4 anys, 12 mesos cada any, per tant són 48 mesos. No pretendrà que llancem els 6 mesos últims i que no puguem tirar endavant compromisos electorals com aquest, que simplement fer una radiografia. No estem parlant de prioritats. Una altra cosa seria que diguéssim, farem nosaltres aprovem amb aquest criteri aquestes prioritats i la propera intervenció és aquesta. El document insinua això, però la vàlua d'aquest document no és aquesta. La vàlua és la radiografia que fem, els factors que hem aplicat, que podrien ser uns altres. Per tant, un equip de govern properament, aquest document serà molt útil i no hi ha cap compromís amb aquesta aprovació d'aquest document que comprometi governs futurs. Aquest document té la radiografia i hem establert una sèrie de factors, que un és la seguretat vinculada a l'enllumenat, el tema mediambiental vinculat al clavegram, el tema de la necessitat de la població beneficiada. A aquests factors se'ls assigna una puntuació i a partir d'aquí, doncs, aquests s'estableixen, a partir d'aquests 70 sectors, se li donen una prioritat en funció de l'assignació i d'aquests factors, de l'aplicació d'aquests factors. Simplement l'alteració d'aquests factors o una alteració pel que fa a la puntuació en aquests factors, tindríem un mapa absolutament diferent. I això es va comentar a la informativa. És un exercici claríssim, facilíssim. Alterem això, és un Excel, i la foto que tindríem és una foto totalment diferent. Per tant, l'avalo d'aquest document, insisteixo, és la radiografia, i més enllà de les interpretacions que es vulguin fer, jo crec que és un document, pensem, vaja, que és un document imprescindible, i seria bo que no féssim política d'això, perquè al final estem dient que l'escala té una sèrie de mancances, posem-nos a treballar tots plegats i definim quines actuacions de cara al futur. Home, si l'hem tingut ara, fa 6 mesos, i fins ara no hem tingut la concreció, el detall del document, doncs escolti, no pot pretendre que el deixem aparcat fins al mes de setembre de l'any vinent, perquè no és una qüestió política en absolut. La qüestió política l'abordem aquí i l'estem fent política, una cosa que no seria política, una cosa que ens hauríem de felicitar tots, sense excepció, de dir, escolti, ja tenim la radiografia, de cara al proper mandat posem-nos a treballar, establim factors, establim prioritats. Simplement és això, no hi veig cap altra connotació, per part nostra no l'hi veiem, vaja. Hi ha alguna qüestió més, senyor Vallosera?
Sí, només per curiositat. Aquí pot ser el 2018, una errada, que era el que està dient, que això es havia presentat fa 6 mesos, no ho recordo, però poder sí. Aquest document es va presentar, es va entregar al gener de 2008 o es va començar al gener de 2018? 2018. Es va entregar al gener del 2018. Això, tal com està. Això era un esborrany. Aquest definitiu era un esborrany. Aquest. I ara? Ens ho donen ara? O ens ho van... Perquè jo no me consta tenir això de fa 6 mesos. A fer la presentació. Això és com el pla d'urbanisme. Hem fet dues o tres reunions, s'ha quedat. A mi em diuen, no, és que això ja va... No, perdoni, va venir un senyor d'allà, va explicar la seva, van dir, bueno, que digui la seva, jo tinc la meva, el dia que ens hagin de sentar i fer números i tal, i aprovar, de lo que ha dit aquest senyor, moltes coses no coincideixo. Clar, la presentació és això el que val, no? I doncs s'ho emporta, s'ho mira i llavors fa el seu anàlisi de la presentació, ho trobo una mica... poc vinculant, no?, per dir, escolta, heu tingut des de mirar, però no el teníem, aquest document. En fi, no passa res, i ja el tenim.
Ara no recordo si vostè va assistir a la sessió de fa 6 mesos.
Sí, estic dient que una sessió per explicar aquest document per mi i res, és bé ser el mateix. El bo és tenir aquest document i llavors que te facin la sessió i te puguin explicar aquest document un cop ja te l'has mirat i tens els dubtes, perquè quan primer fas la sessió i llavors al cap de 6 mesos te donen el document, que ha explicat aquest senyor, a mi no...
Aquest document, no és, aquest document és una radiografia, no és més que això.
No, si estem d'acord, això és un document tècnic, ja ho ha dit vostè molt bé, senyor alcalde, és una radiografia...
Això ens dona peu a treballar en el futur,
correcte,
sense
correcte.
Cap mena de compromís.
Correcte. Més que res era perquè abans ho mirar, no? I ja està. Ja dic, com he dit abans, jo en consciència, sense poder-ho mirar a fons, pues és una extensió i ho trobo molt bé, és un document tècnic. Amb això ja estem perfectament d'acord. I el tema que havíem parlat de les urbanitzacions, que s'han de fer més o s'han de fer menys, sí que estic d'acord amb el company que això s'ho ha de mirar sempre des de l'òptica de l'afectat, que és el del veí, no? I està molt bé que hi hagi una sèrie d'organitzacions que s'hagin de tirar endavant perquè els carrers estan en mal estat, però crec que primer hauria d'haver-hi una part important dels veïns, molt important dels veïns, considero un mínim d'unes 3/4 parts que realment ho demanin i estiguin disposats a pagar-ho, o puguin pagar-ho, aquesta és una altra. La màniga ampla que hi ha a vegades de dilatar el procés d'organitzar, jo sí que és una cosa que, en fi, he d'aplaudir d'aquest Ajuntament de no fer-ho d'una... no tirar endavant urbanitzacions sense que hi hagi realment un consens dels veïns, perquè no és el moment de fer pagar als veïns coses que es podien fer fa molts anys enrere quan l'economia era una altra cosa, no? Ara que en aquests moments és difícil tenir una reserva de diners per asfaltar carrers que porten anys en aquest estat. Gràcies.
Sí, última rèplica, senyor Robert Bosch.
Per fixar el posicionament i acabar, no m'allargo gens, però... jo m'agradaria separar-ho perquè no sé si ha entès el posicionament nostre. Li he dit que el document és impecable. El document és impecable. El que passa que la proposta d'acord que vostès porten a ple, que és aquest full, és bastant diferent que el document. Vostè m'acaba de dir, és que no estem fixant prioritats. Bé, doncs el punt 5è diu proposar una priorització en les inversions. Home, a mi em sembla que aquesta proposta és bàsicament fixar prioritats. Per tant, el que li he dit és, nosaltres no ens veiem en cor de fixar prioritats a 4 mesos de les eleccions i amb un pla que no hem rebut, el regidor diu que sí, jo li dic que no l'hem rebut. L'hem vist, no l'hem rebut. El vam rebre el 29 de gener, si em disculpa, a les 13:26 hores, en el correu. Si no vam tenir ni el dia 29 sencer per mirar-lo. Per tant, és impossible discutir això amb una mica de criteri, sense com a mínim, com deia el regidor, 6 mesos. En 6 mesos sí. Em veuria en cor de venir al ple, d'haver fet propostes i de fer una proposta seriosa, però en 4 dies, comptant que 2 són dissabte i diumenge, doncs, és complicat. Deia que no ho portàvem en el programa electoral, li regalaré el programa electoral del 2015 que ho portàvem. Això hi ha el pla general.
Devia ser posterior al que vam redactar nosaltres, el devien copiar.
Això hi ha el pla general, segur que el vam copiar. I, clar, com parlen del cost, llavors no li posin la memòria econòmica aquí i li aprovarem el document. Però és que entre el que diu el document, que són 3 milions i mig d'euros, i el que acaba de dir vostè fa 5 minuts, que són 30 milions, hi haurà un terme mig. Però home, és que això està dient que costa el 10% del que valdrà. Per tant, una cosa és que hagués dit 28 milions, que haguéssim dit, mira, d'acord, ho aprovem i ja afinarem, però una cosa és afinar i l'altra és matamosques a canyonassos. Escolti, 3 milions i mig, l'escala no s'urbanitza, però ni rebaixant-ho a la meitat. Per tant, a nosaltres se'ns fa impossible votar-li a favor ni abstenir-nos en aquest document. I, en tot cas, li repeteixo, el document és impecable. El que no és impecable és el que vostès porten a ple avui.
El que no és impecable és la proposta d'acord, entenc, eh? Molt bé. Hi ha algun altre comentari pel que fa al pla director d'organitzacions? Doncs jo crec que hem quedat ja, hem intervingut i hem respost a tot el que s'ha plantejat. Per tant, passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? Senyor secretari, són... de vots a favor, abstencions? 11 vots a favor... una abstenció, vots en contra, 4 vots en contra. Passem al punt següent, que és assumptes urgents, no n'hi ha, 13 mocions tampoc. Ah, perdoneu. Ah, no el tinc jo aquí a l'hora del dia. Punt número 12, licitació per lliurar autoritzacions per temporada de les Terres de Riells l'any 2019. Senyor Robert Figueres.
Sí, gràcies. Ara aprovem el plec de clàusules per licitar per un any més les terrasses volades de Riells. El plec, hi ha un preu de sortida de 4.918,8 euros, el mínim, que és el mateix que hi havia l'any anterior. Estem parlant que són 6 terrasses de 40 metres cada una i es pot anar a ofertar un sol lot. Per tant, aprovem el plec aprovar el plec de condicions per l'otorgament d'autoritzacions en règim de concurrència per procediment obert i tramitació ordinària per l'explotació de les terrasses del Passeig de Riells. Autoritzar directament els peticionaris que ho sol·licitin en cas que hi hagi terrasses que quedin desertes en la licitació, si s'escau, i donar publicitat al plec de condicions als efectes oportuns durant un període de 15 dies naturals, d'acord amb el que preveu la llei de contractes del sector públic.
Alguna intervenció en aquest punt? Sí, senyor Robert Bosch.
Simplement hi votarem a favor, òbviament és la licitació, però teníem una qüestió per la regidora de Turisme. Nosaltres al ple de setembre vam demanar, donat que hi havia un litigi, si es pot dir així, amb costes, no quedava clar quina era la situació jurídica d'aquestes terrasses, vam demanar si el govern podia convocar una reunió amb els restauradors, perquè ens ho havien demanat diversos restauradors. El desembre sembla que encara no s'havia pogut convocar, vam demanar si es convocaria abans de licitar les terrasses, ens van dir que sí, i com que no ens han dit res més, doncs entenem que s'ha convocat i volíem saber com va anar la reunió.
Algun altre comentari? No? Senyor Robert Figueres?
Jo, si no m'equivoco, t'he parlat amb el 80% o 90% dels restauradors, no sé amb quin vostè ha parlat, però amb la majoria he anat parlant jo personalment dimecres en dimecres tinguent reunions, i els hem explicat que com està el cas que Costas havia demanat que aquestes terrasses durant l'hivern es desmuntessin, per això licitem només un any, i quan passem aquest estiu, després de cas al setembre vinent, veurem com afrontem. Hem fet recurs i poden haver-hi diverses solucions. Una seria desmuntar-los a l'hivern i tornar-los a desmuntar a l'estiu, una altra que diguin com estan, o la tercera, que és la que semblava que és la que menys interessa, que no hi fossin. No? Per tant, jo personalment he parlat amb la majoria dels que es foten les terrasses, no sé si me'n puc deixar algun que vostè hi hagi parlat, i estan informats de tot i els hi sembla molt bé la proposta que fem, perquè com a mínim tindrem un any més i tenem el marge de buscar alguna solució perquè ells o el que guanyi la licitació pugui continuar explotant la terrassa.
Hi ha cap més comentari? Per tant, ara sí, tancaríem el ple amb tres punts. El punt d'assumptes urgents és el 13, no n'hi ha. Punt de mocions, 14 tampoc. I punt número 15, precs i preguntes. Algun prec, alguna pregunta? No, senyora Edna Estrems, comencem.
Esperava. Vale, nosaltres tenim una pregunta, que són diverses, i dos precs. En primer lloc, suposo que us han arribat a tots, i a vosaltres també, les fotos de l'abocament d'aigües brutes, marrons, al passeig marítim, provinent de les obres del Neus Mar. Volia preguntar si hi ha algun... Bueno, si s'ha mirat de què venen exactament, perquè bueno, corren moltes coses, però volem saber la versió real, si realment hi ha hagut una afectació ambiental, si hi havia un permís concret per abocar aquest tipus d'aigües al mar. Entenc que es va arribar al nivell freàtic, suposo, per lo que imagino, però bueno, com està aquest tema i si hi ha algun tipus de responsabilitat, si s'ha fet alguna cosa malament o com és que ha passat això, perquè realment les imatges eren molt escandaloses. Llavors, per altra banda, dos precs. En primer lloc, i aprofitant una mica que fa poc s'ha aprovat la moratòria aquesta que no es poden fer obres a 500 metres de la costa, bueno, crec que potser és el moment ara d'afrontar aquest tema. Fa uns dies vam tenir l'oportunitat de parlar amb persones del Fòrum L'Escala Empúries i ens van traslladar la seva preocupació per la constant destrucció de patrimoni a l'escala. Vaig parlar amb en Josep, vam comentar el tema del catàleg, que sí que existia un catàleg de masos i cases protegides, però la veritat és que tampoc hem aprofundit en el tema i no l'hem vist. Nosaltres ells ens asseguren que l'han vist i que aquest catàleg ja preveu uns nivells de protecció, però que fa falta un tràmit posterior, que és que aquests nivells de protecció s'aprovin per ple, que aquest catàleg passi a ser vigent. Donat que ara hi ha aquesta moratòria i que hi ha el tema, sembla, de la casa del passeig Lluís Albert, que pot ser que es perdi, i perquè no passi més això, nosaltres instaríem al govern que aquest catàleg es posi sobre la taula, que ens l'ensenyi a tots i que hi treballem. Segurament no podrem aprovar aquesta legislatura, però bueno, que si l'escala fa gala del seu patrimoni i de que no és només sol i platja, doncs segurament hem de voler, o sigui, de saber què volem ser quan siguem grans i amb un consens ampli decidir què volem protegir, com ho volem protegir, si és necessari, si no, però que no ens tornem a trobar en una altra situació d'aquestes que sembla que està en un limbo legal i que no sabem què passarà amb aquest edifici concret, però amb molts altres. Ja et dic, nosaltres no hem pogut veure el catàleg, per tant, no sabem com ha passat. Ens comenten que sembla que està pogut redactat de quan l'alcalde era el senyor Guinart, per tant, fa anys, i creiem que, bueno, que és el moment de posar-ho sobre la taula. Aquest és el primer prec. Llavors, per altra banda, fa uns dies va sortir a la premsa que alguns municipis de l'Alt Empordà, entre ells l'Escala, rebrien una quantitat petita de diners per abordar polítiques de violència de gènere o de discriminació per gènere. Sembla que l'Escala ha de rebre al voltant d'uns 2.500 euros. Com deia, és una quantitat molt petita i segurament és la punta de l'iceberg del que necessita aquest tipus de polítiques. Però potser, aprofitant això, seria el moment de tirar endavant temes en aquest sentit. ara mateix, segurament, aquest tema és un tema molt candent, i sobretot pel que fa a les agressions, no? Les agressions sexuals, les violències de gènere. També volem proposar al govern que estudiï la possibilitat de que l'escala tingui un punt lila propi. Sabem que hi ha administracions superiors, el Consell Comarcal, a Figueres hi ha un CIAT. Evidentment, no és la intenció duplicar recursos, perquè no és necessari, però sí que pensem que l'escala, amb les dimensions que té, hauria de tenir un punt de més proximitat per atendre de manera ràpida les persones que pateixin aquest tipus d'agressions o discriminacions, no només dones, sinó col·lectiu LGTBI o qualsevol altre tipus d'agressions que es duguin a terme. Aquest punt lila entenem que no ha de ser un punt fixa, és a dir, no necessitem una persona fixa que estigui tot el dia allà esperant a rebre aquestes peticions o demandes, sinó que ens hem estat informant, sabem que hi ha cursos a nivell de Diputació que formen tècnics, policies locals, personal de protecció civil, personal del CAP, i una mica ha de ser el que faci la primera recepció d'aquest problema. I inclús el punt lila pot tirar endavant cursos a l'institut, no només a l'institut, a l'escola dels més grans, campanyes a les barraques, a Carnaval, que ja s'està fent en altres municipis. I, bueno, no sé, si aprofitar aquests 2.500 euros per dir, va, pues, tirem endavant, doncs pensem que seria una gran iniciativa i si es tira endavant, el govern, el d'ara o el que sigui, pot comptar amb nosaltres per qualsevol tema en aquest sentit.
Molt bé, gràcies. Senyor Vall-Llosera, no? Senyor Xavier Ballesta? Sí? Ah, perdó.
Podria ser enviar escapat. Quan estàvem parlant també de la zona peatonal aquí al nucli antic, que he vist a la premsa moltes coses de l'escala, ja sobre la premsa perquè t'informo molt bé, que estava previst una sanció de 200 euros si passaves en cotxe per la zona d'aquí a la platja. Un rebut excessiu, 200 euros. Un rebut molt excessiu. Pot haver-hi alguna persona de fora que, mira, es trobi en un carrer sense sortida, tiri per la platja i li cal... Jo demanaria rebaixar-ho a 20. Demanaria rebaixar-ho a 20. I llavors també un tema ja també recurrent, ja sé que vostè, senyor alcalde, no és gaire partidari de que li demani això, és la reunió anual en la qual haurien d'estar convocats tots els portaveus dels diferents partits de la Junta de Seguretat, que no es convoquen, i llavors en feia vostè, que aquest any no ens l'ha fet, una mida de Junta de Seguretat amb els portaveus, i aquest any doncs, no s'ha fet. Perdó, el 2018 no s'ha fet la reunió de la Junta de Seguretat. Simplement fer-ne una abans de que vinguin les eleccions, com a mínim de despedida.
Alguna altra qüestió?
Com més aviat millor, si no llavors de seguit ja vindrà l'elecció, serà un problema. I res més, jo em sap molt de greu això d'un poble de platja com l'Escala, en què la gent hi ve a descansar, passar-s'ho bé, la multa de 200 euros és definitiva, per no tornar-hi més. Gràcies.
Gràcies. I finalment, senyor Xavier Ballesta.
Pues tinc algunes qüestions molt curtes. S'han estat posant ara focus per il·luminar els passos de vianants, i per aquí la zona de l'Avinguda Girona hi ha alguns fanals que han quedat posats com al mig del carrer. No sé si és que està previst eixamplar l'acer o què, en tot cas, si m'ho podeu comentar-ho. Hi ha el tema del parc del costat de Vallmanetes, que fa temps que està gairebé acabat, però sembla que, no sé, que hi ha falta algun permís, alguna cosa per poder-ho obrir-ho perquè la mainada hi pugui entrar, i així, si volia saber també en quin estat es troba. Ja ho vaig reclamar una altra vegada, es varen crear dues comissions d'investigació, una pel passatge Ripoll, em sembla, i una altra pel carrer Cert o passatge Cert, i volia, almenys no sé que s'hagi redactat cap resolució ni res, per tant, a veure com estan. també voldria saber el tema del foc que es va, que va haver-hi a l'Alfolí, a veure si s'ha, si se sap de què va venir, o si s'ha estudiat, si s'ha, almenys si s'ha investigat de què ha vingut i les causes, i veure si hi ha alguna responsabilitat d'algú, almenys perquè no torni, no torni a passar. La penúltima cosa és, hi ha un esborany a la zona de, del carrer d'Aró, carrer Francolí, que em consta que està feta des, de, des del mes de novembre o així, que va passar. Hi ha el carrer, el carrer tallat, i un veí de per allà m'ha vingut a trobar de que es fan farragós, de fet m'hi he trobat hasta jo, es fan farragós de vegades de sortir de per allà, i al final acaba sortint per direccions prohibides, amb el que pot passar que et trobis amb algú de front i acabis picant. Voldríem, també aquest, el mateix veí m'ha demanat de si en el tros aquest que hi ha a l'esborany tan sols es pogués habilitar una miqueta de pas per als que baixen, que tinguessin pas, només els que baixen i els que pugen que ja poden passar pel carrer del costat. Però en tot cas, no sé si és que és des del mes de novembre que està així, no sé quina previsió hi ha d'això. I per últim, doncs, no sé si és iniciativa de l'Ajuntament o de qui sigui, però en tot cas felicitar-lo d'haver-se canviat el llaç que hi ha a la balconada per un de nou, perquè ja estava molt descolorit, i demanar que hi ha una estelada que ja no hi ha estelada, doncs a veure si es reposa o si es fa alguna cosa perquè es reposi, perquè tinc entès que ja no s'ha pas tingut que comprar, que ja se l'han facilitat.
Molt bé, som-hi. I comencem pel tema de Cala Neus, que ha suscitat interès darrerament, senyor Josep Bofill.
Sí, aquesta gent, bueno, les obres ja les coneixeu, no cal comentar-les. De fet, en aquest punt on hi ha l'excavadora a dia d'avui, doncs, hi va una sala polivalent, em penso que ens havien explicat, i en planta soterrània, llavors ha sortit més aigua del que el geotècnic deia, i és aigua bruta, però és aigua amb sediment. I estem a sobre, la promotora, diguéssim, va demanar els permisos tant a l'Ajuntament com per fer la rasa, com a l'ACA, per fer el desguàs, com a costes, que també afecta a dintre la zona de servitud. Per tant, hi estem a sobre, sí que va crear, doncs, allò, un dia de calma, sobretot un tros de marea com si baixés un riu, diguéssim, però és exactament el mateix material, com si baixessin sediments del riu. En quant als passos de vianants, sí, hi ha dos punts a l'Avinguda Girona que s'ha previst ja eixamplar les voreres, de fet crec que comencen demà, i es va preveure aquest posicionament del fanal de senyalització del pas de vianant més adelantat. El parc de Vallmanetes estàvem esperant, bueno, de fet ara ho anuncio, però ja volíem fer la convocatòria, que s'inaugura el dia 15 de febrer, d'aquí dos, aquest divendres, no l'altre. Estàvem esperant la certificació, perquè es va fer, diguéssim, l'espai de joc, són jocs que no són estàndards, i abans d'obrir, diguéssim, al públic, els nens, doncs van voler garantir que fos una zona segura, vam contractar una empresa especialista, diguéssim, en aquest tipus de parcs infantils, i ha passat una homologació, va fer una sèrie d'actuacions a millorar, s'estan fent, i ara, doncs, que ja sabem quan acabarem, doncs el dia 15, que cau justament amb el dia del càncer infantil, amb l'AMPA també ens hem posat d'acord en fer el dia de la inauguració. I el tema dels expedients d'investigació dels passatges, si no recordo malament, en tenim tres en marxa des de fa temps. No sé en quins tràmits segueixen, però hi ha aquest Bescanó Ripoll, el del Mas Torreportes i el del CERT. Justament fa poc vam parlar d'aquest del Bescanó Ripoll, que ja tenien tota la documentació per portar-ho a ple segurament al proper ple, la resolució. Els tràmits, no, vull dir, els terminis, els tempos, no els conec, però ja estan oberts, són tres expedients que estan oberts.
Carrer Francolí, fa temps que hi ha... Daró, carrer Daró, eh?
Sí, el carrer Daró és una obra que depèn del Consorci de la Costa Brava, ens han vingut a veure pràcticament tots els veïns aquí, jo hi he parlat amb varis, i bueno, hi ha hagut una avaria en el carrer, en el col·lector d'impulsió, i ens han dit que, clar, amb el nou procediment de contractació han hagut de contratar l'empresa que farà les obres, i just aquesta setmana feien el replanteig de l'obra, i inclús aquesta empresa té 2 mesos encara per executar-la. Ens han dit que intentaran reduir el temps d'execució de l'obra, però podria ser que encara estigués entre 1 mes i 2 l'obra en curs. Nosaltres ja els hi hem manat la pressa, han anat trucant i han anat vinguent tots els veïns afectats, però ja és un tema que no depèn de nosaltres. S'haurà de mirar, perquè he vist que està pràcticament tot el carrer obert, s'hauria de mirar si hi ha pas alternatiu per allà. Estudiarem la possibilitat, jo ho veig complicat, però bueno, s'haurà de... Jo hi he passat, encara avui he passat per allà, jo diria que està complicat, però bueno, ho mirarem.
Molt bé, hi ha una qüestió, s'ha plantejat el tema del punt lila i aquests 2.500 euros que arribaran, ens sembla una bona proposta, per tant és una qüestió de treballar plegats. No sé si el regidor Rafael López vol comentar alguna cosa aquí.
Sí, comentar simplement que des del Consell Comarcal evidentment s'han posat en contacte amb nosaltres si estàvem interessats en el tema del punt lila, en polítiques de violència de gènere, que bé, s'ha de fer uns cursets d'una informació, s'ha de posar un estant amb les activitats que hi hagi molt de connexió de gent. Estem pensant en tot el que fem, doncs, per Cap d'Any o el Barraques, i la primera activitat seria la de Carnaval. No sé si serem a temps, però intentarem ja que hi hagi un petit estàndard, doncs, per donar informació i gent formada, i la veritat és que és un tema molt interessant que estem seguint.
L'incendi que hi va haver a l'Alfolí, no sé si el coneixeu tots, però va ser un incendi provocat pel quadre elèctric, és sota coberta, per tant és un espai relativament petit, doncs es van cremar uns tubos i no va passar més, i entenem que la porta RF, que la ignifugació de tota l'estructura, tot el forjat i l'espai, l'alarma i el sensor, doncs van funcionar correctament, i per tant no vam haver de lamentar danys materials més enllà d'aquests tubos i aquest quadre elèctric cremat. No hi ha més a comentar. En tot cas, el motiu és aquest, i si se'n poden derivar responsabilitats o no, doncs jo ho desconec, però en tot cas el servei, l'oficina tècnica està treballant, han parlat amb l'instal·lador, s'ho han anat a mirar, ho estan reparant, i veurem què ens diuen quan acabi la reparació. Pel que fa a la sanció dels 200 euros, és el que ja està indicada, senyor Vall-Llosera, és la que vam acordar i la que tenim previst doncs, mantenir. La Junta Local de Seguretat, no hem convocat aquesta junta alternativa a la que feia referència, no és una junta alternativa, és una junta informativa a la que hi ha els comandaments de policia, Mossos d'Esquadra, el regidor, i oberta a tots els regidors. No s'ha convocat perquè tampoc s'ha fet la Junta Local de Seguretat que pertoca. Em consta que es farà, tinc la Paquita aquí, el febrer, el 15 d'aquest mes. Per tant, estem a 15 dies d'aquesta Junta Local de Seguretat. Un cop doncs, feta la junta, doncs, entenc que el regidor farà el mateix que ha fet sempre i convocarà una altra junta per explicar, una reunió per explicar els detalls. I no sé si ha parlat de patrimoni i de destrucció de patrimoni, entenc que no són paraules seves, que ha utilitzat paraules d'un o altre, jo parlaria de... No, però jo entenc que no eren, ja li dic que no eren paraules seves, però ha parlat de destrucció de patrimoni en aquest ajuntament, en aquest poble, el que fem és recuperar patrimoni, no destruir patrimoni, i els exemples són múltiples, per tant, el que utilitza destrucció de patrimoni ho fa fora de lloc, eh? No cal recordar-ho, però vaja, a la compra de Vilanera, al Clos del Pastor, al cementiri mariner, al mateix Alfolí, per tant hi ha molts elements que demostren la sensibilitat que ha tingut aquest govern i aquest ajuntament els darrers anys per recuperar patrimoni i posar-lo en valor. Per tant, destruir patrimoni en absolut és una de les nostres obsessions, del regió de cultura, doncs, el que més, per tant això no, jo crec que és indubtable. Això es fa parlant amb aquesta finca concreta que coneixen tots, que és propietat de vostè ha dit el nom, el passeig Lluís Albert, i que és una finca que no està protegida. Per tant, si no està protegida, el que legítim propietari doncs, pot fer l'ús que li don el pla general. Si hauria d'estar o no protegida, doncs aquesta és una qüestió que es va entendre analitzar en el seu moment i es va considerar que no era una finca que reunia requisits especials, singulars, com perquè tingués una protecció extra doncs, més enllà del que figura el pla general, i no està en un limbo legal, sinó que està doncs, en la situació que està, i que anar més enllà voldria, i podríem afegir-ho ara, anar més enllà i protegir-ho ara voldria dir fer una afectació singular sobre aquesta finca, amb les conseqüències econòmiques que té, que són enormes. Per tant, és un tema doncs, que se'n pot parlar, però vaja, la qüestió jo crec que és bastant clara. Res més. Sí.
Per aclarir aquest tema, eh? Jo crec que el meu prec no anava per aquí, anava perquè realment és cert, he parlat amb en Josep, que hi ha aquest catàleg que no hem vist, que sembla ser que ja preveu uns tipus de... El que m'han explicat és això, no hem arribat a veure el catàleg i a mi m'agradaria veure el catàleg i que no passi més que ens trobem en situacions d'aquestes que com que no sabem perquè no l'hem vist mai i perquè no s'ha portat mai o no s'ha provat mai, ens passin temes d'aquests. Jo he posat aquesta finca com a exemple, però en cap cas he dit que s'hagi de fer cap actuació singular. Entenc que això ha sigut una venda privada i que ara estem en la situació que estem. És més aviat un tema de que no ens passi mai més que tornem a tenir, per dir-ho planer, un liu d'aquestes característiques per una cosa que sembla ser que, a més, ja existeix un catàleg. No sé si puc tenir-lo i veure'l i parlar d'aquest tema. El prec anava per aquí, més que res.
No seria inconvenient, només faltaria, perquè és públic i, en tot cas, podem convocar una reunió i explicar en detall quines són les finques catalogades a l'escala. Senyor Vallosera.
Sí, gràcies. Dos coses. Una, lamento que no es toqui la multa de 200 euros. Jo m'agradaria que ho baixés a 20, insisteixo. I l'altra, m'ha cridat l'atenció quan vostè ha dit que a l'Alfolí l'incendi ha sigut degut en el quadro elèctric. Un quadro elèctric que avui dia és impossible que es cremi. Sí, sí. Impossible. Sí. I amb la tecnologia que ara, si el quadro elèctric es fa mitjana ben bé, o sigui, si es fa el 90% de bé, no el 100%, és impossible que es cremi. Algú ha fallat, alguna persona no va collar bé un cable, o sigui, el quadro elèctric estava mal fet.
Home, evidentment estem parlant d'això, eh?
Val, estem parlant de que... Evidentment la responsabilitat no serà de l'Ajuntament, serà de l'instal·lador.
Entenc que sí, és el que està a l'oficina tècnica que està mirant.
Perfecte. Ens agradaria saber...
Jo vull que s'ha ocasionat en el quadre elèctric, sí, no sí, que sí. El quadre elèctric en si hagi provocat un incendi. Òbviament, si s'ha ocasionat allà és perquè hi ha hagut alguna cosa que algú no ha fet bé, segur.
Lògicament.
Tenim aquí algun lampista o electricista que ens ho sabrà dir.
No, ha dit un garró amb això que per si sol el quadre elèctric no es pot encendre. Vale? Aquí per mi hi ha una negligència d'haver deixat paper al costat del quadre elèctric, perquè si s'ha escalfat alguna connexió o alguna cosa, sí que ha fet foc amb el paper, no pas amb els cables. Llavors, és aquí que dic a veure què ha passat, perquè és clar, si ho arreglen i tot, però si torna a deixar-hi paper allà al costat i torna a haver-hi una altra coseta fluixa, que això sí que pot passar, pot tornar a passar, és per aquí on t'anava jo.
Jo seria bo que no féssim tots plegats conjectures, perquè la qüestió està en anàlisi i entenc que ens han d'explicar els tècnics quina ha sigut la causa. No? Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, molt bona nit.